l'esport del punt.
Aquest migdia s'ha desvelat a París el recorregut de la pròxima edició del Rally Dakar, que començarà el dia 6 de gener, el dia de Reis, a Lisboa, i acabarà el dia 21 també de gener al Llac Rosa de Dakar, com és habitual. En total, 8.696 quilòmetres, dels quals 5.010 seran de trams especials. El recorregut passarà per Portugal, Espanya, el Marroc, Mauritània, Mali i també pel Senegal. Però per comentar més coneixements als detalls, ens acompanya l'últim guanyador de la cursa a la categoria de motos. Marc Coma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No ets a París, no? La presentació ets a Vià, no?
Sí, estic a Vià. Ha anat el Jordi i el Carons en representació nostra perquè, bé, nosaltres tenim el Dakar molt a prop i hem d'entrenar perquè, si no, doncs no aconseguirem els objectius marcats.
I has parlat amb ells o tens dades d'aquest recorregut?
Sí, he parlat amb el Jordi una mica aquest dematí, m'ha trucat de seguida que ha tingut la informació i, bé, no l'hem estudiat a fons ni molt menys encara, però sí que tenim una idea del que ens trobarem.
Les etapes més complicades, les de Mauritània?
Sí, crec que Mauritània i Mali serà on es decidirà. Mauritània sempre és un lloc on es decideix el rally, després es fa una gran selecció i la part última de Mali és on es decidirà el rally, crec.
Un dels fets que han destacat és que el rally tornarà a Tombuctú, no és una de les localitats emblemàtiques del rally Dakar, però no tornava des de l'any 99. No sé si tu has estat per algun altre rally, perquè tu l'any 99 no estaves encara al Dakar.
Exacte, no? Em fa molta il·lusió tornar a Tombuctú. Bueno, no he estat mai a Tombuctú, no? Però em fa molta il·lusió perquè he llegit moltes coses i és una ciutat, doncs, que té un cert encant, no? I la veritat és que ja feia temps que que mirava sempre, pues, el recorregut, aviam amb sorpresa si tornava a passar per Tombuctú. I bé, doncs aquest any tinc la sort, també tornem a passar per Nema i Tijik i Tijika, que són uns llocs, doncs, emblemàtics dins la carrera, i doncs seran unes etapes de molta duresa.
Escolta'm, tu ets l'últim guanyador d'aquest rally. Els últims mesos també has aconseguit la victòria al rally dels faraons, el Desert Challenge dels Emirats Àrabs. Per tant, t'hem de considerar favorit número 1.
No, bueno, nosaltres és una etiqueta que no m'agrada gaire, no? Sí que, bé, doncs som els actuals guanyadors.
I com ho esquivem, això?
Sí, nosaltres sempre intentem, doncs, treballar al màxim i fer-ho el millor possible, no? Si som els favorits o no, això ho decideix la gent. Tampoc m'hi considero el contrari. Jo treballar molt fort, entrenar a tope i intentar fer el millor possible.
Escolta'm, l'Etienne Lavigne, que és el director de la cursa, ha volgut posar avui l'accent en la seguretat. Ha dit que hi haurà un mapa de zones de risc, patrulles mòbils que sensibilitzaran la població i reprimiran actituds que puguin ser perilloses. Hem de recordar que l'última edició va haver 3 morts, precisament el teu company d'equip, i també dos espectadors. Què es pot fer en aquest sentit?
Bé, crec que l'organització, doncs, està treballant en la direcció bona, no? Ja l'any passat es van introduir moltes novetats de reglament, doncs, perquè la seguretat augmentés, tot i que després la sort no va acompanyar, no? Crec que l'any passat hi va haver un error que va centrar dins l'Àfrica Negra, molt endinsant, molt a dins l'Àfrica Negra, és una selva, bueno, és un lloc molt poblat, i l'hàbitat natural de la carrera és el desert, no? Per tant, jo crec que és el lloc on t'ha d'estar, i llavors aquestes normes que es van introduint per augmentar la seguretat de tothom, crec que és bo, no? És una direcció a treballar fort, perquè no ens podem permetre, doncs, que dins la carrera passin aquestes coses.
Escolta'm, i consideres ara a priori també un error que es mantinguin les etapes de Mali? Dic això perquè fa, em sembla, uns dies, una setmana, ens fèiem ressò d'una notícia que deia que els serveis secrets francesos han dit que hi ha perill de segrest per part de determinades organitzacions terroristes i que, a més, el que volien era segrestar si podia ser algun pilot.
Bé, jo crec que forma part de la carrera, això, també, no? Cada any hi ha hagut alarma terrorista, cada any, pues, aprofiten la carrera, pues, per donar-se a conèixer, pues, algun grup, o crec que forma part de la carrera. Sí que si els serveis secrets, doncs, suposo que ho alerten, doncs algú hi deu haver, i l'organització, pues, prendrà les seves decisions. És algo que, per part meva, jo no puc fer res, no? És cosa de l'organització. Si decideix que hi ha prou condicions està prou segur, doncs, per passar-hi, doncs, no sé, jo, aviam, jo crec que això, doncs, és cosa de l'organització i ja són ells que han de decidir, aviam què passa.
Doncs han decidit que es mantenen aquestes etapes, esperem que no passi res. Passa un minut de 3:45 de la tarda. Hem comentat amb Marc Coma aquest recorregut que s'ha desvelat avui del Rally Dakar, que, com dèiem al principi, començarà el dia 6 de gener, el dia de Reis, a Lisboa. Marc, moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, vivim les nits amb passió.
Passió pel futbol, pel tennis, per les motos, pel bàsquet, per l'automobilisme. Cada nit a les 11, els millors anys de la nostra vida fem de l'esport la nostra manera de viure. I el vivim amb entusiasme, sí, però també amb ironia, objectivitat, emoció i amb la participació dels nostres oients.
Els millors anys de la nostra vida, amb Bernat Soler. De diumenge a divendres, d'11 de la nit a 1 de la matinada. I dissabte, d'11 a 12 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Un apunt ara del Masters de tennis. Avui, última jornada de la lligueta del grup vermell. Una jornada que ha començat amb la victòria de David Nalbandian, que havia perdut els dos partits que havia disputat fins ara. Josep Antonaïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara s'està jugant el segon partit de la jornada entre el croat Ljubicic i el suís Roger Federer. El resultat actual és d'empat a 6. El primer set s'està jugant al tiebreak. Federer ja té la classificació assegurada per semifinals, tant si guanya com si perd. Si guanya, es classificarà amb ell l'argentí Nalbandian, i si perd, es classificarà Ljubicic. Nalbandian, en el primer partit del dia, ha superat i eliminat el nord-americà Roddick 6-2 i 7-6.
Un jugador que no ha volgut celebrar aquesta victòria i va conèixer que havia mort el seu fillol, i avui, fins i tot adoptant de sortir a la pista, al final ho ha fet i, com diem, ha aconseguit la victòria. El següent protagonista a qui obrim les portes del programa és Maxi López. Diumenge, el Barça visita el Mallorca i aquest partit serà molt especial per al jugador argentí. Maxi defensa ara els colors del conjunt balear, però està cedit pel Barça, és a dir que diumenge s'enfrontarà per primer cop el que en realitat és el seu equip. Marxant cap a Palma perquè Jaume Catany ha estat avui amb Maxi. Catalunya Ràdio, Palma. Jaume, bona tarda.
Bona tarda. Maxi López es pren les hores prèvies al partit contra el Barça amb tranquil·litat i il·lusió. Afronta un partit molt especial, ha dit, perquè el Barça és encara el seu club i perquè hi té grans amics. Diumenge serà un dia en què assegurat tindrà una oportunitat directa per demostrar que pot tornar a jugar amb el Barça. Sobre l'equip de Rijkaard, Maxi López ha lamentat les baixes que té, però ha deixat clar que això no augmenta gaire les esperances del Mallorca. Segons Maxi, Juli o Gus Johnsen poden suplir perfectament Eto'o i Messi, i tanmateix ha dit, tot dependrà de com s'aixequi diumenge Ronaldo.
Trataremos de hacer el mejor papel posible. Creo que en lo que va de campeonato se viene haciendo partido tras partido con un trabajo muy serio. Después queda en el día que tenga con el niño y la gente, ¿no? Porque creo yo que són els millors avui per avui del món i contra això és difícil.
A banda del partit de diumenge, Maxi s'ha referit també a la seva etapa al Barça, el qual ha aprofitat per agrair que no li hagi posat cap emperò per jugar contra ells. Això demostra, diu Maxi, que encara pensen en ell i que volen que tingui l'oportunitat de demostrar el que val.
La verdad que es un partido más y un partido a la vez muy importante para mí, así que ellos en ningún momento se opusieron ni pusieron ninguna traba, así que contento porque eso me demuestra que tienen ganas de que crezca.
La possibilitat de tornar mai al Barcelona, Maxi ha dit que de moment no hi pensa i que si mai arriba l'oportunitat ja s'ho plantejarà. Jaume Catany, Catalunya Ràdio, Palma.
Doncs un dels jugadors que tot apunta que reapareixerà a Mallorca, Xavi, que ja té l'alta mèdica i ja s'entrena amb normalitat amb els seus companys. El que ja no ha estat tan normal és la roda de premsa que ha fet avui. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
S'acosta al Mundial de Clubs i això ha portat fins a les instal·lacions del Barça nombrosos periodistes mexicans, coreans i japonesos, que sembla tenen uns interessos i una forma d'actuar diferent de la que és costum aquí.
Sí, de fet, des de fa uns dies una llau de periodistes, sobretot japonesos, ha aterrat a la sala de premsa del Camp Nou. L'interès pel Mundial de Clubs al país nipó és altíssim. S'han esgotat les entrades al cap de pocs minuts després de posar-les a la venda i la decepció per les baixes de to, però sobretot de Leo Messi, ha estat molt notable. Disciplinats com pocs, els periodistes japonesos agafen el micròfon al final de la roda de premsa i demanen perdó per preguntar sobre el Mundial de Futbol. Saben que el prioritari és el pròxim partit contra el Mallorca, els ha explicat Frank Rijkaard cada vegada que li han preguntat. Representants d'una societat tan jerarquitzada com la japonesa també sorprenen els jugadors, com avui Xavi, amb maneres poc habituals.
Hola, somos de Japón. ¿Te importa que te tutee? ¿Perdona?
¿Te importa que te tutee?
Sí, claro.
Gracias.
Si t'importa. Després ha preguntat per la final del Mundial i si el títol motiva al Futbol Club Barcelona. Ha estat la globalització condensada en un espai, la sala de premsa, i en uns minuts, perquè tot seguit, després d'aquesta pregunta, ha agafat el micròfon un mexicà que habitualment cobreix la informació de l'Amèrica per preguntar per Márquez. I finalment, un coreà ha sorprès tothom indagant sobre els sentiments patriòtics de Xavi.
Se siente muy animado como un catalán el hecho de ser de aquí.
¿Cómo?
Si se siente muy animado.
¿Por?
El hecho de ser catalán.
Pues cuando juega. ¿Catalán?
Sí.
Hombre, estoy muy orgulloso. Sí, sí.
Muy bien. ¿Y conoce algún jugador coreano?
¿Coreano? No. Sí, el Park. Y luego el An, ¿no? Delantero.
Sí.
Sí.
Última pregunta, por favor. ¿No se tiene una palabra para los muchos fans suyos de Corea?
¿Del Barça?
No, suyos, ¿eh?
¿A míos?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí que hay.
Ah, bueno, pues nada, que sigan animando. Y que les agradezco mucho, a pesar de los kilómetros que hay, pues que me sigan y que nada, que sigan animándome.
A banda d'això, Xavi ha fet l'entrenament al 100% i està a punt per jugar diumenge contra el Mallorca. Iniesta ha fet només la primera part de la sessió preparatòria. No ha pogut treballar amb la resta dels seus companys, però demà, en principi, ha d'estar a disposició de Frank Rijkaard per fer l'entrenament amb normalitat. Demà a la tarda tornen els internacionals i Rijkaard dirigirà un entrenament amb tota la plantilla. Els 16 que té disponibles aquest vespre estarà pendent de la decisió del comitè d'apel·lació per saber si pot comptar amb Thiago Motta.
Ha finalitzat ja el primer set del partit que es disputa en aquests moments a Xangai, Masters de tennis masculí.
Roger Federer no vol afluixar, ha guanyat aquest primer set al tiebreak 7-6.
Josep Maria Andreu ha dit avui que la intenció del Nàstic de Tarragona és cobrir aquesta mateixa setmana la baixa que té el club per la lesió d'Òscar López. Catalunya Ràdio Tarragona, Ricard Boigas, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim alguna pista de qui pot ser aquest jugador amb el qual negocia el Nàstic?
La secretaria tècnica treballa amb un nom concret. Es tracta d'un jugador de primera divisió i que no ha jugat més de 5 partits aquesta temporada. Aquestes són algunes de les premisses que exigeix la Lliga de Futbol Professional per cobrir la baixa d'un jugador que tingui un període de recuperació superior als 5 mesos. El president Josep Maria Andreu afirma que l'operació es tancarà en les pròximes hores i que serà la primera d'una sèrie d'incorporacions que arribaran per reforçar l'equip.
El Nàstic està treballant en aquest moment amb un jugador de primera divisió. Nosaltres sempre hem dit que si les coses no canvien i els resultats no canvien en aquest moment, incorporarem 3 jugadors nous al mercat de desembre segur, no? Vull dir, aleshores, doncs bé, ja s'està treballant perquè així sigui, no? Ojalà que no ho tinguessin que fer perquè l'equip anés molt bé i aleshores s'ho replantejaríem, no? Però en principi, si les coses no canvien, incorporem algun jugador al mercat d'hivern seguríssim. Un jugador per línia.
Andreu ha dit això durant la presentació del pernil del Nàstic, que es comercialitzarà sota l'eslògan de pernil de primera. El davanter africà Makoukoula ha tornat a entrenar-se avui amb l'equip. El jugador diu que l'arribada d'un nou davanter pot ser positiva. Avui ha reconegut que no està en el seu millor moment i accepta les crítiques que han provocat les seves últimes actuacions, l'última davant el Valladolid.
El mejor Mako no ha llegado, pero seguro que está por llegar, porque ganas tengo y yo no he venido aquí para... Vacaciones seguro, ¿no? Si la gente espera mucho de mí, yo no todavía no he podido dar lo que espera la gente, pues es normal que la gente te critique, es normal que la gente te pida un poco más, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esto y por eso estamos aquí, para trabajar y para ser siempre un mejor para el club.
Afegim que la Federació de Penyes ha posat a la venda 300 noves entrades per anar a Saragossa. L'objectiu és concentrar un miler d'aficionats granes a la Romareda.
Hem de recordar que l'Espanyol no s'entrenarà fins aquesta tarda i que ho farà, a més, a Manresa. I ara a l'Esport al Punt sentirem un jugador molt jove que ho ha passat molt malament els últims mesos. Es diu Ivan Zubiarre. Era de la Real Societat, va fitxar per l'Atlètic de Bilbao, però una disputa entre els dos clubs bascos l'ha deixat en terreny de ningú, sense ni tan sols poder-se entrenar amb els seus companys. Ara, una resolució judicial li ha permès sortir del túnel.
L'Atlètic de Bilbao l'ha presentat avui per segon cop com a nou jugador. Els Lleons han presentat un aval de 5 milions d'euros, que és la quantitat que ha decidit un jutge que s'ha de pagar de traspàs a la Reial Societat. Així que la Lliga Professional ha pogut tirar endavant la fitxa. Zubiarre compta ara que ja no hi haurà obstacles perquè pugui jugar després de 16 mesos de veto.
Han sido 16 meses muy largos, ¿no? El tema físico, pues bueno... Ahora lo tendré que hablar con el cuerpo técnico del Atleti para poderme poner cuanto antes a disposición del míster. Y psicológicamente la verdad que ha sido bastante duro, ¿no? Han pasado muchas cosas, circunstancias muy duras que no se las recomendaría a nadie. Y la verdad que es el momento de dejar todo el pasado atrás y mirar al futuro y empezar a entrenar cuanto antes, que es lo que quiero, ¿no?
De tota manera, el Tribunal Suprem a Madrid té sobre la taula una última reclamació de la Real Societat que vol més diners.
Robinson Crusoe, Jacques Cousteau i Roald Amundsen eren exploradors de mons desconeguts. Si tu també vols ser un explorador, vine a Cosmocaixa. Cada dissabte a les 11 del matí fins al 16 de desembre explorarem éssers vius i fabricarem i provarem objectes per convertir-nos en autèntics científics. A més, visitarem espais del museu com el bosc inundat, la sala de la matèria o el mur geològic. Apunta-t'hi, les places són limitades. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Nova jornada a l'Eurolliga de bàsquet amb un partit molt especial per a la penya. Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
El DKB torna 12 anys després al pavelló on va aconseguir la victòria més important de la seva història, la Copa d'Europa. En aquella ocasió es va enfrontar a l'Olympiacos. Avui el seu rival és el Maccabi de Tel Aviv, un altre campió continental.
El Maccabi de Tel Aviv, un Maccabi remodelat, intentarà derrotar la penya al Nokia Arena, on ha guanyat els dos partits que ha jugat amb la Lotomàtica i amb l'Unicaja. Els de Tel Aviv aspiren a liderar el grup si avui el Panathinaikos falla amb la Lotomàtica. El Maccabi té com a figura destacada el seu base, Will Binum, amb una mitjana de 18 punts per partit. En la mateixa situació es troba la penya, que ha guanyat dos partits i n'ha perdut un. Roberto Dueña serà la gran novetat dels verdinegres.
En aquest moment la veritat és que no sé gaire bé com em trobo, però bueno, jo intentaré ajudar en el que pugui i evidentment si fa falta ajudar, doncs intentaré ajudar.
La presència de Dueñas, que disposarà dels primers minuts al seu nou club, tapa les baixes de Rudy Fernández, que tot i que està lesionat finalment ha viatjat, i d'Andrew Betts. Robert Archibald està una miqueta tocat amb molèsties, però sembla que jugarà. El Maccabi Penya comença a 7:45.
I el grup C, el Barça, aspira a continuar com l'únic equip que no ha perdut cap partit. Avui s'enfronta a un nou vingut a la competició, l'Eldo de Nàpols, que fins ara ha guanyat un partit i n'ha perdut dos.
El Barça rep el Nàpols al Palau Blaugrana. Líder en solitari del seu grup, el Futbol Club Barcelona, amb una victòria tindria molt ben encarat el seu pas a la fase del top 16. L'escorta blaugrana, Gianluca Basile, assegura que han d'aprofitar el bon moment de joc que passen.
Creo que estamos trabajando bien, estamos trabajando bien, se ve que estamos bien, que jugamos bien insieme, que estamos così juntos, que defendimos bien, creo que estamos preparados con la cabeza por este partido.
El rival, el Nàpols, amb només una victòria contra l'Aris, no ha d'oferir problemes als Blaugrana, amb Juan Carlos Navarro en una gran forma que liderarà l'equip del Futbol Club Barcelona. L'hora del partit, 8:45 al Palau Blaugrana.
I també partint de l'Eurocopa, juga l'UB Barça a casa contra el Faenza italià.
L'equip de Sílvia Font rep avui el Faenza italià, la segona jornada de l'Eurocopa femenina. Es tracta d'un equip fort que es troba als primers llocs de la Lliga italiana. Sílvia Font, l'entrenadora de l'UB Barça, explica que el seu equip encara no està al 100%, però reconeix que ha millorat anímicament després d'un mal començament de temporada. Font lamenta que avui no hagin pogut evitar la coincidència d'horari amb el partit del Barça masculí d'Eurolliga.
Primer plantegem que igual estem soles gairebé, perquè hi ha hagut un problema amb el canvi d'horari i tal, la gent es pensava que jugàvem ahir, no juguem a Sant Joan, i això és un plantejament a vegades una mica que necessites tenir recolzament de la gent, no? I a part d'això, pues, ens ho plantegem que per nosaltres seria importantíssim poder-los guanyar, perquè entraríem gairebé segurs en primer de grup del nostre grup, no? I això estaria bé per la nostra moral una vegada més.
El partit UB Barça-Faenza comença a 8:45 del vespre i es jugarà a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
No hi ha temps per més, ho deixem aquí. Fins demà. Adéu-siau.